Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bon vespre de nou. El 5,2% dels espanyols han desenvolupat anticossos contra el Covid-19, és a dir, que han tingut algun contacte amb el coronavirus, segons un estudi serològic fet amb més de 60.000 persones. La segona onada de l'estudi de seroprevalença del coronavirus ha confirmat els resultats de la primera onada. Si aleshores el percentatge que havia desenvolupat anticossos era un 5%, 3 setmanes després gairebé no ha variat amb aquest 5,2%. La mascareta i la distància física seran obligatòries fins que hi hagi vacuna per al Covid-19. Ho ha dit aquest matí al Congrés el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una compareixença en què també ha assegurat que la nova normalitat no vol dir altra cosa que aprendre a conviure cada dia amb el virus, amb totes les mesures de prevenció, fins que hi hagi la teràpia eficaç o la vacuna. El rentat constant de mans també hi ha altres condicions, la distància interpersonal i, com dèiem, la mascareta seran algunes d'aquestes mesures. Us expliquem també que Barcelona obre dilluns les platges a banyistes amb aforament limitat i controls de distància. Serà, però, amb restriccions i sempre que el govern espanyol autoritzi el pas a la fase 2 de la desescalada, com ha demanat la Generalitat. I la Manada és tristament nom propi de l'actualitat perquè aquest grup ha estat condemnat ara per abusos sexuals i delicte contra la intimitat de la noia de Pozo Blanco. 4 dels 5 membres que es troben a la presó per violació de la jove al San Fermín des del 2016 han estat condemnats per aquesta causa. En plana cultural, el Departament de Cultura ha organitzat per avui diverses activitats per commemorar el 50è aniversari de la mort del poeta Josep Carner. Durant tot el dia hi ha diferents actes virtuals. I l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, ha anomenat avui nous membres per a l'Oficina de Prevenció Ràdio i Protecció d'Abusos.
A partir d'aquest dissabte, dia 6 de juny, a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Veneres a peu de muralla, una producció de Ràdio Montblanc realitzada per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup Habana Vieja.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem 3 Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes 3 regals. Un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a 3regalossolidarios.com.
De dilluns a divendres, hits and tweets a la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Gaudeix dels èxits musicals més sonats de tots els temps i assabenta't dels tuits del dia dels personatges més importants de l'actualitat. De dilluns a divendres a la Fórmula Estel, hits and tweets, música i actualitat. Actualitat i música.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit i produït per Salvador Aragonès.
Bona tarda a totes i a tots vostès. Benvinguts al programa Plusvàlua. Els parla Salvador Aragonès. Avui parlarem del sector de l'automòbil, de Nissan, dels concessionaris. Més ben dit, de la tancada de Nissan, dels preus del cotxe, del futur del sector de l'automoció, de la situació laboral i més coses. Ho parlarem des de la visió empresarial i des de la visió sindical. També parlarem de turisme a la Costa Brava, a Tarragona. Estan ja en la fase 2 i passaran a la 3. Quines són les esperances per aquest estiu? Vàrem parlar del turisme a la Costa Brava ara fa uns programes i avui toca la Costa Daurada. Parlarem també del salari bàsic o de la, en fi, de la renda bàsica amb el professor de la Universitat de Barcelona, especialista en el tema. Com es farà gestionar els milions, mils de milions que entren amb tantes variables i càlcul a cada ajuda d'aquesta renda mínima bàsica? I vàrem prometre que parlaríem de la Lluna. Qui pot ser el propietari de la Lluna? Ho han pensat vostès? O de Marte? O d'un altre satèl·lit o planeta? Poden els Estats Units, o Rússia, o Xina, o inclús Europa ser propietaris d'algun planeta? Hem buscat i rebuscat astrònoms i astrofísics per tal de parlar del tema. No els podrem tenir per aquest programa d'avui, però no els hi venia, perquè no els hi venia bé l'horari. Els tindrem un altre dia. No obstant, sí que hem parlat amb alguns experts de llengua anglesa. Podem avançar-los alguna cosa. Hi ha un tractat aprovat per les Nacions Unides i que es diu precisament Tractat de la Lluna. Va aprovar-se per l'Assemblea General fa 53 anys, el 1967. Diu el tractat que cap estat podrà tenir el títol de propietat d'un espai extraterrestre. Doncs tindrà que compartir-lo amb els altres estats, ho diu el tractat. Però només 27 estats van ratificar aquest tractat. I no el ratificaren, naturalment, Estats Units, Rússia, Xina, Índia, França, etc. Però què té que fer l'home a la Lluna o Marte? Ho han pensat vostès? Avui hem escollit com a cantant per aquest programa a la famosa anglesa Adele, que interpretarà Set Fire to the Rain, que en castís català seria Fota-li foc a la pluja. Milions de discos ha vengut l'Adele amb aquesta cançó Set Fire to the Rain. Adele. Avui participen en el programa Plusvàlua de Ràdio Estel el senyor Jaume Roure, president de la Unió Patronal Metal·lúrgica, que ho coneix tot en el sector de l'automoció, de l'automòbil. Seria llarg resumir tot el que ha estat el senyor Roure al sector de l'automoció i el que ara representa, perquè també és president de FECAVEM, la Patronal Catalana de l'Automoció i del Gremi del Motor. El senyor Raúl López, secretari d'Afiliació i Seccions Sindicals de Comissions Obreres de l'Indústria de Catalunya i és treballador de la planta de Nissan de la Zona Franca a Barcelona. El professor Daniel Reventós i Panella, professor de la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona i membre d'investigació de la xarxa de renda bàsica. I, finalment, el senyor Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona. Was... Senyor Roure, president de la Unió Patronal Metal·lúrgica i factòtum del sector de l'automoció a Catalunya i Espanya, un gran home pel sector de l'automòbil i per moltes coses més, també. Bon vespre, senyor Roure.
Molt bé.
Tot i que era esperat, Nissan, al Japó, ha dit que tanquem les tres fàbriques de Barcelona. Tremendo. Al mig del coronavirus ens ha caigut com una llosa. Què ha passat, senyor Roure?
Pues bé, desgraciadament ha arribat una situació inesperada per tots, perquè no és un tema únicament del sector de l'automòbil, sinó que és de tots els sectors, de totes les societats, de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món sencer, no? Per tant, aquesta situació ens ha agafat desprevingut a tots i això ens ha portat a una situació prou desafortunada. Sí. Automàticament, en aquests moments, el tancament d'aquestes factories ha sigut un cop molt fort que en pagarem les conseqüències, diríem, tota la indústria i la part laboral de Catalunya i d'Espanya.
Sí, com quedaran, senyor Roure, els 25 llocs de treball directes i indirectes que afectaran també a l'indústria auxiliar, lògicament, de l'automoció, i que treballa ara per Nissan? Què passarà aquí?
Bé, el problema és una pregunta molt difícil de respondre. Vull dir, què passarà? D'entrada, el desgavell és gros. D'entrada,
molt gros.
25-30.000 persones, entre directes i indirectes, famílies que lògicament tindran molts de problemes, aquest és un desgavell que no sabem pas com es podrà reconduir i com es podrà cobrir. És un buit laboral e industrial que serà molt difícil trobar-li una solució. Per tant, estem treballant a totes les direccions per intentar veure si hi ha una mínima esperança de reconducció. Aquest és l'objectiu principal, cosa que no és fàcil.
Sí, senyor Roure. Esperem que la situació no tingui un efecte dòmino. Per exemple, la Renault, després de les ajudes rebudes pel govern francès de París, de 6.000 milions d'euros, i aquí doncs, no sembla que s'hagi rebut massa cosa.
Bé, aquí és un dels temes que hem parlat a fondo amb el Ministeri d'Indústria, amb la ministra,
sí.
Amb el secretari d'Indústria, i aquest tema, per part del govern, tenen molt clar que tenen que destinar recursos a ajudar el sector de l'automòbil a tots els nivells, tant a nivells de producció, per la importació, per el que representa, evidentment, pel PIB d'Espanya, aquest sector, i, evidentment, per ajuda al consum, que és molt important renovar aquest parc antic.
Parc envellit, que està bastant envellit, no?
Exacte.
El nostre parc...
Parc més envellit.
Sí.
Però, tornant a la primera pregunta, no? El tema de què pot passar amb els altres constructors que tenen indústria a Catalunya. No Catalunya, solament, perdó, Espanya. Nosaltres, tota la informació que ens arriba és de que, per part de Renault, hi ha estabilitat, no hi ha cap intenció de deslocalització.
Bueno, de moment, no?
I que això és prou important davant de la situació que també està passant Renault, està passant una situació molt delicada.
Sí, i tant.
Però que, a més, també tenim els altres constructors, començant per Seat, prou important, el número 1 de Catalunya, com a indústria, començant, doncs, passant per Opel, per Ford, per totes les fàbriques que estan construint, fabricant a Espanya, ens donen la tranquil·litat de que en aquests moments no es planteja ningú cap objectiu de deslocalitzar. Per quina raó? Perquè Espanya és la porta d'Europa, és un punt estratègic per la construcció d'automòbils i creiem doncs, que això és un avantatge que tenim que els constructors també valoren molt positivament. I, per tant, de moment, toquem fusta, com diuen, però esperem que no hi hagi més disgustos com els de Renault.
O sigui, vostè va demanar la dimissió de la tinent d'alcalde de Barcelona, Janet Sanz, per la seva sortida, diríem, de declaració política de treure empreses automobilístiques. Vostè estava molt, molt empipat, com tot el sector de l'automoció. Aquestes coses realment no ajuden a crear una indústria a Catalunya. Com ho veu?
Pues, desgraciadament, ho veig molt malament que uns polítics que són els que et representen, en aquest cas, la ciutat de Barcelona, que puguin fer manifestacions en contra d'un sector que només ha portat progrés, prosperitat, llocs de treball i riquesa a la ciutat. I creiem que en moments que hi ha una pandèmia que està matant a la gent, és totalment d'una irresponsabilitat total dir que es vol aprofitar aquesta circumstància per demolir el sector de l'automòbil, per transformar una ciutat sense cotxes. Creiem que això no és de jutjar avui de valoració per cap sentit. Vull dir, no creiem pas que això pugui dir una persona que té responsabilitat de govern. Per tant, davant d'aquesta manifestació, per aquest motiu el sector, vam demanar unànimament que aquesta senyora deixés de governar una ciutat com Barcelona, que no és digna d'uns governants d'aquest nivell.
Sí, molt bé, moltes gràcies. La crisi de l'autoevasió ja es va fer palesa l'any 2019, és a dir, l'any passat. Es va parlar de la crisi del dièsel, de l'electrificació. Quin futur té el sector ara? Com veu el sector ara de cara al futur?
Bé, el sector, jo crec que el sector és un sector pròsper. És un sector que té que entrar i es té que anar adaptant en aquest segle XXI de la transformació. Tots els temes de energies renovables, energies netes, tot això tindrà una transformació molt important en el sector. Però el que jo sí que estic dient de fa molt de temps, que l'electrificació, que és el futur, no és el moment d'implantar-la amb una visió de curt plaç, perquè és impossible. Impossible perquè no hi ha cobertura ni infraestructura per donar cobertura a l'electrificació a tot el parc automobilístic. I, per tant, aquí tindrem que viure uns anys, tant a mig plaç com a llarg plaç, jo parlo del 30, 40, 50 inclús,
carai,
tindrem que conviure tant l'electrificació com el motor de combustió. I això és una realitat, perquè si volem seguir mantenint una mobilitat privada a través de l'automòbil, requerim donar-li aquesta utilitat de servei. I avui l'electrificació no la cobriria solament. I en quant al dièsel concretament, a Europa i a Espanya, evidentment, han tingut el gran error de demolir-lo, el dièsel. I ara se'n donen compte, com a exemple, per el que jo deia, se'n donen compte del gran error que han tingut, que ara veuen que els hi ha pujat el CO2 a les grans ciutats perquè es consumeix més gasolina que dièsel. I el dièsel genera menys CO2 que la gasolina. I ara tornen a apostar perquè es torni a fabricar el motor dièsel. Això és una prova de precipitació. Per tant, no ens podem precipitar al sector. El sector té que anar seguint els passos de modernització, però sense perdre un horitzó clar i transparent de les coses que ens convenen per anar evolucionant i avançant davant d'aquests canvis tecnològics que venen.
Sí, que hi hagi un sentit de continuïtat, diríem, que traspassi una tecnologia amb una altra, però sense abolir-ne ninguna, o sigui, sense que les tecnologies del passat siguin eliminades radicalment, perquè això és el que ha passat. Vaja, deien que l'eliminaven radicalment, no? Després ha sortit el que ha sortit a favor del dièsel, no? I ara tots estem... Doncs, molt bé, senyor Roure, i li agraïm totes les seves intervencions, tota la seva intervenció, de cara a la salvació del sector de l'automòbil, que tant i tant és important a casa nostra, Catalunya i Espanya, un dels principals constructors d'automòbils del món, i que, en fi, aviam si en sortim de quina és la solució dels 30.000 treballadors, 25.000 treballadors de Nissan i de tota l'empresa del sector de l'automoció. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.
Moltes gràcies.
Molt bé.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a Caixa Fòrum. Planifica la visita a caixafòrum.es. Fundació La Caixa.
Els sindicats, en el cas de Nissan, estan molt mobilitzats, molt. Veiem cada dia les manifestacions. Són manifestacions de gent angoixada, de nens i de pares, de mares, de família, esperant i sense veure quina serà la solució del seu futur. Bon vespre, Raül López, secretari d'Afiliació i Seccions Sindicals de Comissions Obreres d'Indústria Catalunya i treballador de la planta Nissan de la Zona Franca. Bon vespre, o buenas tardes.
Como quieras, correcto. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nissan, dicen hoy muchos, que era una muerte anunciada. Pero por lo visto, según los sindicatos, la empresa ha jugado sucio. ¿Qué ha pasado?
Bueno, cuando se dice que era una muerte anunciada, lo que yo creo que hay que entender es que ya desde hacía tiempo los trabajadores y los sindicatos a la cabeza veníamos denunciando que la situación de Nissan se iba deteriorando día a día, semana a semana y mes a mes. Desde ya hace años, sobre todo los últimos, donde las producciones iban bajando, algunos vehículos se fueron eliminando por sus bajas ventas y no se traía ningún vehículo para sustituirlo y además no había ninguna inversión, nosotros ya pusimos en alerta de esta situación.
Sí, lo recuerdo.
Veíamos que si no se hacía nada para incidir en que la planta de Barcelona necesitaba dos cosas, inversión y producción, obviamente, pues podríamos llegar a la situación que desgraciadamente se ha confirmado en el 2020, que es la intención de cierre que nos han comunicado a los trabajadores y las trabajadoras.
Sí, y vosotros decís que la gente, los trabajadores están como engañados por parte de la empresa. ¿Qué ha pasado?
Sí, porque a nosotros, a los trabajadores de los tres centros de trabajo, tanto el de Zona Franca como el de Moncada como el de San Andreu, siempre la dirección nos ha ido comentando, primero, que estábamos entre las mejores empresas del mundo en calidad. Incluso la planta de Moncada ha recibido premios a la mejor planta mundial, es decir, a la número uno mundial durante 2 años.
Sí.
Y que, por lo tanto, que no tenemos que preocuparnos porque se estaba trabajando desde la dirección local y también con la dirección de la multinacional para traer nuevos productos y que no sería un problema, pues debido a que efectivamente somos una planta que hacemos calidad y si actualmente el ratio del coste unidad es caro, obviamente es porque tenemos un volumen de producción muy bajo y obviamente los costes fijos encarecen cada unidad que sale por el final de línea, pero que eso se soluciona trayendo más producción.
O sea que las pérdidas son debidas a que no había más producción, vamos, que Nissan no hacía trabajar a las fábricas de Barcelona.
Claro, no se puede decir que un negocio pierde dinero, ¿vale? Y quedarse con el mensaje de que pierde dinero porque la planta no es capaz de generar beneficios. Sabemos que estamos en una economía, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, un negocio, una empresa, tiene razón de ser si genera beneficios. Pero también es verdad que para tener razón de ser, la empresa, como ente, es la encargada de traer las producciones al centro de trabajo para que los trabajadores luego las puedan diseñar, realizar, fabricar y ponerla a la venta al cliente. Y eso la dirección de Nissan en estos últimos años no lo ha hecho.
Sí, Raúl López, ¿cuál sería la salvación de tantos miles de puestos de trabajo? Se habla incluso de 30.000 en total.
Claro.
¿Cuál sería la solución? Porque además de las movilizaciones, existen propuestas concretas. Se está negociando con el gobierno de aquí y de allí. ¿Qué medidas? ¿Cómo ve usted el futuro de estos trabajadores?
Claro que existen alternativas al cierre. Hay que pensar que la decisión que ha tomado la dirección de la multinacional se ha tomado no exenta de alternativas en la mesa y que no todo el mundo estaba en la misma línea de tomar la misma decisión. Por lo tanto, aunque se toma la decisión, no ha sido de manera unánime por las personas del alto cargos ejecutivos que la han tomado, ¿vale?
Sí.
Es alternativa, obviamente, para la planta de Barcelona. Está claro que la planta Barcelona no puede seguir basándose en vehículos de mucha contaminación como son los todoterrenos o las pick-ups, sobre todo en el mercado europeo. Es un vehículo que obviamente el cliente ya no lo quiere y además las normas lo encarecen, por lo tanto está claro que hay que evolucionar. Teníamos un mercado muy potente que es el de furgonetas, que es el que también había sido líder, la planta de Barcelona, durante todos los años que llevamos produciendo aquí, desde la época que llegó...
Sí, lo recuerdo, sí.
77, y que por una estrategia también de multinacional se decide derivar a Renault, para que las haga Renault, con ambas marcas, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que la solución, obviamente, está en diversificar la producción de la planta Barcelona hacia las nuevas tecnologías, hacia el vehículo eléctrico.
Yeah.
Es un campo que ya hacemos con la ENV200 eléctrica, por lo tanto ya tenemos experiencia y es la única planta del mundo que la hace a día de hoy esa furgoneta, por lo tanto no tenemos que aprender a hacerlo, ya sabemos hacerlo, y un nuevo vehículo eléctrico que está por adjudicar alguna planta, que sería un SUV eléctrico y que la multinacional tiene previsto poner en circulación a la venta para el año 2022, creo recordar, 2022 por ahí más o menos, pues yo creo que sería el vehículo idóneo para que la planta de Barcelona y además en una ciudad como Barcelona, líder como tiene que ser en esta no contaminación y dentro de Europa, yo creo que es donde se tendría que encaminar. Y en ese sentido hay propuestas que ya se han trasladado a la alianza y a la dirección japonesa. Propuestas que han sido trabajadas tanto por el gobierno central como el gobierno de la Generalitat y también por los sindicatos que tenemos presencia en Nissan, y propuestas que van en ese sentido. Por tanto, hay alternativas viables y, recordémoslos, menos costosas.
Hay esperanzas.
Nosotros mantenemos esperanzas porque creemos, aunque es difícil y sabemos y somos conscientes de que la decisión de hacerla reversible es difícil, pero no imposible.
Yeah.
Y lo que verdaderamente es difícil es lo que hay que luchar, porque lo fácil pues ya viene por sí solo, dijéramos, ¿no? Lo que es difícil y nadie da, seguramente, o nadie apuesta, o muchos periodistas que actualmente estamos oyendo muchos programas de televisión y de radio, dicen que esto ya no tiene vuelta atrás y que está hecho, porque así lo dice también la experiencia de otras empresas que han cerrado. Nosotros creemos que sí es posible y por eso estamos haciendo la lucha que estamos haciendo, las movilizaciones que estamos haciendo, las reuniones con los congresos, con los gobiernos que seguimos haciendo, y lo que nos falta y hemos pedido, y también a través del gobierno, es una interlocución directa con la alta dirección en Japón. No queremos intermediarios en este sentido que
muy bien
puedan no trasladar la misma opinión.
Exacto. O sea que usted ve, o tú ves, Raúl, no sé cómo... No nos conocemos personalmente, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos en una unidad de intentos, ¿no? De salvar lo que se pueda de Nissan, ¿no? El otro día el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, dijo que podría nacionalizarse Nissan. Pero esto es absurdo. Debería España entonces tener una marca propia, debería fabricar un automóvil propio. Esto no parece que sea viable.
No, nosotros no vemos la posibilidad de la nacionalización como salvación de la planta de Nissan de las plantas de Nissan en Barcelona. No vemos esa salida. Otra cosa diferente es las ayudas que se tengan que dar por parte de los dos gobiernos, tanto del gobierno de España como del gobierno de Cataluña, y que esas ayudas no sean dadas simplemente como las que se han dado hasta ahora sin ningún compromiso.
Yeah.
Sino que esas ayudas sean condicionadas a una participación de los poderes públicos y de los sindicatos en efectivamente el control de esas inversiones por las cuales se han dado esas subvenciones, ¿vale? Y condicionadas también, obviamente, a que en caso de incumplimiento, todas esas subvenciones que se han dado deberían
ser devueltas.
Porque son dineros de todos los españoles.
Y una cláusula de continuidad también. De la empresa, ¿no? Porque claro, si uno hace da una subvención y luego la empresa al día siguiente cierra, se queda el dinero en el bolsillo y se va, ¿no? Esto no tiene sentido.
Como actualmente, ¿no? El funcionamiento actualmente es así, es decir, se dan las subvenciones para determinados proyectos, se puede hacer el proyecto, pero no hay ningún compromiso por parte de la empresa, ni Nissan, ni ninguna otra, continuidad en el territorio donde se han dado esas inversiones.
Sí, otra pregunta. ¿Esto puede afectar a otras empresas del sector? Por ejemplo, Nissan está muy ligada a Renault. Renault recibió una ayuda del gobierno de 6.000 millones de euros, ¿no? Entonces, dices, hombre, aquí, y claro, los problemas de Renault, pues, no digo que se van a resolver, pero vamos, recibieron una bonita ayuda.
Sí, está claro que el gobierno francés, en este caso, no hay que olvidar tampoco que el gobierno francés tiene un 15% de acciones en Renault, sí. Por lo tanto, no es solo un gobierno de donde está la planta madre, como es Francia, sino que además tiene el 15% de acciones y es el accionista con mayor número de acciones. Por lo tanto, tiene poder de decisión también, sí. No es lo mismo.
Es el principal accionista.
Sí, correcto, es el principal accionista. Ha comprometido ayudas de 5.000 millones en el caso de Renault, creo que también a otras empresas del auto, como las del grupo PSA,
sí.
Y además las ha condicionado a que no se cierre ninguna planta en Francia o no haya despidos, y además que las nuevas tecnologías, es decir, el futuro, sea todo diseñado en el país de origen. Por lo tanto, nada que achacar, obviamente, a lo que está haciendo el gobierno francés para la defensa de su industria. Para la defensa
sí, precisamente eso es una salvación esto, lo que ha hecho el gobierno francés, es intentar salvar la viabilidad de las empresas y, por lo tanto, los puestos de trabajo, ¿no?
Correcto. Aquí está claro que, claro, estamos en la Unión Europea, va a haber un fondo de ayuda de la Unión Europea para, sobre todo, para salir de esta crisis del COVID-19, pero también una parte que irá condicionada al sector del auto. Por tanto, habrá unas ayudas, unas subvenciones que emanarán de Europa. Claro, sí. Que luego cada país pueda articular unas diferentes ayudas a sus empresas, que está bien, pero claro, no jugamos todos con las mismas reglas. Porque si un país da unas ayudas y condiciona a que se quede en el país la fabricación y tal, pues o jugamos todos con las mismas reglas, o si no, el resto de países estamos en una inferioridad de condiciones en ese sentido.
Muy bien. Señor Raúl López, yo le agradezco mucho sus palabras porque, sobre todo, diríamos como colofón o final, yo diría, hay esperanza. No todo está perdido y Nissan va a continuar en la lucha porque hay esperanza. Y si no se lucha, no hay ninguna esperanza. Es así. Buenas tardes, señor Raúl López. Que tinguis bona sort, tu i els treballadors afectats.
Gràcies per la trucada i per donar-nos paraula als treballadors.
I tant. Els milers i milers de treballadors afectats. Que no serà fàcil trobar una solució, però que no volen la renda mínima ni l'atur, sinó que volen treballar i viure amb normalitat com a treballadors i com a persones.
No volen cobrar indemnitzacions.
Ah, exacte.
Milionàries, com anem per allà. Nosaltres el que volem és un treball i que ens paguin pel treball fet.
Exacte. Molt bé, doncs moltes gràcies, bon vespre i que tingui bona sort.
Gràcies i saluts a tots.
Salut.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a caixaforum.es. Fundació La Caixa.
I un altre dels temes d'actualitat d'aquesta setmana pel programa Plusvàlua és l'aprovació per part del govern central d'una renda bàsica mínima, un ingrés mínim vital per a tothom que ho necessiti, que podrà distribuir-se al redor de 850.000 persones que passen realment necessitat durant i després, que es preveu després també, de la pandèmia del coronavirus. S'ha dit i es diu que l'ingrés mínim vital no és una solució definitiva per a les persones, per a les famílies, pels pares i per les mares, pels fills. Són pocs diners, tot i que suposaran uns 6.000 milions d'euros l'any. Bon vespre, professor Daniel Reventós, de la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona, investigador del tema de la renda bàsica. Bon vespre.
Hola, què tal?
N'hi haurà prou amb la renda bàsica aprovada pel govern de Madrid la setmana passada?
Per... En realitat, això no és una renda bàsica, això és una renda per pobres, no? L'ingrés mínim vital...
L'ingrés mínim vital. Sí, jo he confús els dos termes, sé que no és correcte.
Bueno, d'acord, doncs l'ingrés mínim vital és una renda per pobres, com d'aquestes que coneixem a molts llocs d'Europa i aquí també coneixem des de fa anys a totes les comunitats autònomes del Regne d'Espanya.
Sí.
És a dir, sabem perfectament que és una renda condicionada a no tenir determinades quantitats de renda i, a més, passar 14.000 condicions i, per tant, doncs, estem parlant, segons les pròpies declaracions dels seus defensors, és a dir, en aquest cas del govern espanyol, estem parlant, ja d'entrada, si fem cas del que ells diuen, que un 75% o un 80% de pobres queden automàticament fora.
Molt bé. Això sembla molt bonic. De totes maneres, com vostè ha dit, és un galimaties com se medirà aquest ingrés mínim vital. Perquè, bueno, s'han de fer quasi logaritmes, no?, per treure quin és el que li correspon a cada un, no? I, per tant, ens trobem també davant d'una administració que és la que és. No, no és la millor administració europea, l'espanyola, ni molt menys. I tenim por que, com ha passat també amb els ERTEs, que hi hagi molta gent que ho necessiti i que no ho pugui cobrar. Com veu la gestió d'aquest ingrés mínim vital, senyor Reventós?
Bueno, és que la gestió encara s'ha de veure, perquè tot just es va aprovar el divendres passat i començarà a entrar en funcionament d'aquí un parell de setmanes. Ja veurem com va la gestió, però només que podem treure conclusions o només que puguem basar-nos en com s'ha gestionat aquí a Catalunya o altres comunitats autònomes, podem dir que no és un problema estrictament de gestió, que també ho pot ser-ho, sinó que és un problema de concepció. És a dir, si el que es pretén és arribar, torno a insistir, segons declaracions del propi ministre Escrivà, es pretén arribar a 850.000 famílies.
Sí, això és el
que vol dir arribar a 2,3 milions de persones.
Sí.
Ells mateixos estan dient d'entrada que deixen a fora, doncs, quasi 8 milions que és el que de pobres, que és el que hi havia en l'any 19, sense comptar les noves incorporacions que segur que no són molt ínfimes a part de la...
amb el coronavirus, no?
Econòmiques. Efectivament. Per tant, si hi ha, només agafant dades de les que actualment, clar, es disposen, que són de l'any 19, estem parlant de que queda un 75 o un 80% a fora, doncs, si li sumem això, les noves que s'han incorporat amb el coronavirus i les condicions econòmiques que s'han creat, doncs, potser estem parlant d'una cosa que fins i tot molta gent que no és partidària d'una renda bàsica universal incondicional com jo, sinó que és partidària dels subsidis per pobres, considera que és molt insuficient.
Ja. Aquí estem parlant, o s'ha estat parlant també arrel de l'ingrés mínim vital, que realment ho podrien gestionar les comunitats autònomes. I sembla ser que només Navarra i el País Basc ho gestionaran ells. No sembla que això, donat que ja existeix una experiència, per exemple, aquí a Catalunya, no? Per no dir altres comunitats autònomes, que es faria millor des d'aquí que no pas des de Madrid, això?
És possible. El que passa és que aquí la renda de garantia de ciutadania, que és una cosa que ja ha gestionat, per suposat, la comunitat autònoma
sí.
de Catalunya des de fa 4 anys, estan també un desastre, que hi ha qui fins i tot ha dit menys mal que ho gestionaran des d'aquí, no? Però bé, això ja són interpretacions. Una cosa és el fet polític, que jo crec que hauria de gestionar Catalunya des de tots els punts de vista, però no això, sinó també la república i deixar la monarquia. Però això ja és una altra.
Però això és una altra, això és una altra passada, aquesta.
Ja sabem que tenim problemes amb això, no? Molt bé, aquest és un fet. Però Catalunya fa 4 anys que té una renda garantida de ciutadania,
sí,
que arriba al 12 o 13% de la gent que, teòricament, seria susceptible d'entrar-hi. Un 12 o 13% és un desastre.
Ja. I llavors, les quantitats que hi ha establertes en el decret llei, creu que són, sí, suficients? N'hi haurà per apaivagar almenys un 50% de la pobresa extrema?
Són les xifres que, clar, després veurem, perquè la llei que es va aprovar el divendres deixa al marge, doncs, encara tota una sèrie, diguem-ne, de concrecions que s'han de fer. I, per tant, clar, no sé qui deia, que crec que era aquest, que amb els detalls està el diable, no? Doncs justament és això el que ara s'haurà de veure, no?
Sí.
És a dir, aquests detalls que s'hauran de... Però malgrat tot, el propi ministre, clar, jo em baso en les declaracions dels que defensen la llei, no? Perquè
sí,
si a sobre...
Bé, pràcticament la defensa tothom, no? Menys Vox.
No, o sigui, a veure, sí, des d'un punt de vista... Clar, sempre podem dir allò de que, com que la cosa estava tan desastrosa que era zero, no hi havia cap
llei
a nivell estatal que... llei o projecte, en aquest cas, de renda per pobres, era zero a nivell estatal. Clar, qualsevol cosa que es faci, com han dit els seus grans defensors, dient que és un pas històric, que, en fi, que és una de les coses meravelloses del nou estat del benestar, i aquestes autèntiques bajanades, no?
Sí.
Doncs clar, des del punt de vista de que és millor que res, això no ho puc discutir-ho, encara soc ferm partidari de la lògica formal, i és obvi que un euro és més que zero i 3 euros són més que 2.
Sí.
I com que partíem de zero, qualsevol cosa és bona.
Val,
però clar, a veure, si estem parlant no del que hi havia, que era zero, sinó sobre el que s'hagués pogut fer, és quan estic dient que és una cosa més que insuficient. Per suposat, només miri el que diu el pressupost d'això, 3.000 milions. Recordi la banca els milers de milions que es van invertir.
56.000.
Ja no se'n recupera.
Sí.
56.000, però després es van seguir fent algunes inversions en banca que també s'han perdut. És a dir, en qualsevol cas, deixem-ho amb 56.000. Són 10 vegades llargues més que això.
Sí. Una cosa, una altra pregunta.
Aquestes coses de que no deixarem a ningú darrere i tal, són declaracions que estan bé de cara a la galeria, però no es corresponen a la realitat.
Sí. Professor Reventós, Càritas de Catalunya diu que no s'haurien de treure les ajudes a l'habitatge que hi ha en aquests moments, malgrat rebre aquest ingrés mínim vital per les persones o per les famílies, no? Perquè l'important és que al final una persona tingui un sostre on poder dormir, on poder viure, on poder participar amb la família, etc. Avui un 50% dels ingressos salarials familiars es dediquen pràcticament al lloguer o a pagar la hipoteca de l'habitatge. Com ho veus, d'això? És a dir, s'haurien de mantenir les ajudes que avui dona la Generalitat per ajudar a pagar el lloguer i l'hipoteca?
Per suposat, s'haurien de mantenir. El que passa és que també estem parlant de si a vostè, que espero que no li passi mai, li tallen la jugular i li porten un esparadrap petit, no li acabarà amb l'hemorràgia, no? Doncs aleshores, això que fa la Generalitat, evidentment, no s'ha de treure, però... El problema de l'habitatge a la nostra nació i al conjunt del Regne d'Espanya és un autèntic drama. Aleshores, hi ha altres mecanismes. És a dir, mesures com l'ingrés mínim vital, que és una renda per pobres miserable, mesures com la que defenso jo, la renda bàsica incondicional i universal, serveixen pel que serveixen, però no serveixen per arreglar tots els problemes, diguem-ne, que tenim plantejats socialment. És a dir, una renda bàsica seria una mesura molt important d'una política econòmica, però una política econòmica és un espectre molt més ampli, i un d'ells és la política de l'habitatge. Sí. El que està passant amb l'habitatge és, vaja, és una cosa intolerable. Hi ha països o municipis, fins i tot, d'Europa que ho tenen molt ben plantejat. És a dir, la propietat, per exemple, de determinades ciutats és competent municipal, no és privada. I a partir d'aquí, doncs, òbviament es pot legislar, com també es pot legislar que a partir de determinada quantitat no es pot pujar el lloguer, o no es pot pujar el lloguer a partir de determinat percentatge. Clar, diguem-ne, de cada política concreta se li pot demanar el que pretén aquesta política concreta, però no tot el conjunt. És com, per exemple, moltes dones, efectivament, i amb raó, diuen que determinades polítiques no són suficients per acabar amb la seva discriminació. Efectivament, la política contra la discriminació de les dones ha de ser una política específica o polítiques específiques. Llavors, per suposat que ni l'ingrés mínim vital pot acabar amb el problema de l'especulació de l'habitatge, ni tampoc és veritat. Això seria injust, atacar l'ingrés mínim vital perquè no fa front a això. No? És que no ho pretén ni pot fer-ho.
Sí, sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, professor Daniel Reventós. Espero que l'escoltin les administracions i que tothom pugui viure amb un mínim de dignitat. Bon vespre, bon cap de setmana, professor.
Bon vespre i bon cap de setmana. Vinga.
Gràcies.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Avui tornem a parlar del turisme, que junt amb el comerç potser el sector més tocat per la pandèmia del coronavirus, la Covid-19. L'altre programa anterior vàrem parlar del turisme a la Costa Brava. Avui parlarem de la Costa Daurada, de Tarragona, que entraran a la fase 3 dilluns que ve, si Déu vol. I està amb nosaltres el senyor Xavier Guardà, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria de Turisme de Tarragona, amb una gran experiència en el turisme. Bon vespre, senyor Guardià.
Hola, bon vespre.
Bueno, el turisme de la Costa Daurada és variable. Hi ha qui viu, del turisme de proximitat, i n'hi ha que confien més en el turisme més massificat. Miren, doncs, grans tours operadors. Ara que entrareu a la fase 3, com va el turisme de cara a les properes setmanes i els propers mesos?
Mira, per fer grans números del turisme i situar-nos una miqueta, hem de pensar que el que és Costa Daurada i Terres de l'Ebre, les comarques de Tarragona, anualment reben al voltant de 6 milions de turistes, que això es converteixen en més de 22 milions de pernoctacions, no? Perquè dormen més d'un dia, diguem-ne.
Sí.
Tot això que comporta? Comporta que si féssim un tall molt gruixut, ens trobaríem que la meitat, més menys, de tot el turisme és català i de resta de l'estat espanyol, i l'altra meitat de la resta d'Europa. Resta d'Europa on hi ha molts països, però que els punters, podríem dir-ne, són els anglesos, els irlandesos, els francesos, els russos, els alemanys, els holandesos, aquest seria la majoria, també hi ha suecs i altra gent.
Sí.
Què comporta això? Comporta que, clar, la facilitat, per nosaltres és molt important la facilitat de mobilitat, tant dintre de l'estat espanyol com, evidentment, a la resta d'Europa. Fins ara això no ha sigut possible, perquè, entre altres coses, a més, nosaltres hem trobat molt desafortunat el fet aquest que el govern espanyol decidís en el seu moment obligar a una quarantena de 14 dies...
Sí, això ha estat molt dolent, això, sí.
Correcte, a tota persona que passés per la frontera per entrar a casa.
Això no entrava ningú.
Clar, a més, què passa? Que ha provocat unes sinergies negatives, que és que tant el govern francès com l'altre dia la senyora Merkel arribés a dir que recomanava anar a qualsevol lloc, però que no recomanava anar a Espanya. Clar, sí. Això no fa res més que embolicar la troca,
sí.
Perquè si ets un alemany o un francès, ante la duda, dius, ostres, què, vols dir que vagi allà, escolta, hi aniré un altre any, perquè si ells mateixos no deixen entrar, és que deuen estar molt malament.
Clar. Sí, sí, no, és així, és exactament. Dins del turisme, senyor Guardià, el sector més tocat és potser el de la restauració, perquè no es fa calaix des de fa 2 mesos. I ara, per obrir, hem d'agafar, o vostès han d'agafar el metro, medir la distància entre les taules, entre les cadires, posar tres cadires en lloc de quatre, aforaments reduïts al 30, 40 o 50%, etcètera, etcètera. Això fa difícil que la temporada vagi millor.
Tot. En general, jo et diria que no només la restauració, perquè cadascú tindrà els seus problemes, vol dir... Imagina també el fet, per exemple, d'un parc temàtic com PortAventura, no?
Sí.
El complicat que també se'ls hi farà poder moure el seu personal per dins. El que sí que està clar és que cada un té els seus protocols i els estem estudiant i els estem començant a treballar. Cert és també que, en el fons, el que haurem, la gent també està molt implicada i això jo crec que ajudarà que sigui tot relativament més fàcil. Però al final hem de pensar que la gent ve a gaudir d'un destí turístic. I una de les coses que a nosaltres ens fa una mica més una certa tranquil·litat és que som un destí molt conegut. No és una aventura, diguem-ne, anar a la Costa Daurada de vacances, no és allò que vés a saber què em passarà. Aquí tot està molt normalitzat i estem molt acostumats, hi ha molt bons serveis de tot tipus, tant de mobilitat com inclús sanitaris. Al final, un senyor de Montpellier li és més, que a més a més ja coneix la Costa Brava, la Costa Daurada, perquè ja ha baixat moltes vegades, està pensant, escolta, m'estaré com a casa. Bueno, me'n vaig allà, perquè aquest any, escolta, no és un any tampoc de fer grans miracles. El que pertoca aquest any és anar a lloc conegut, perquè, escolta, és que inclús sé on està el CAP, sé on està la farmàcia, conec els restaurants que s'hi menja bé, conec aquella platja que m'agrada, tinc facilitat de moviment dintre d'un lloc que és conegut. I això, nosaltres creiem que un any com aquest ens pot ser una de les coses, diguem-ne, que ens puguin anar a favor. També hi ha una altra cosa que també és bona, diguem-ne, en general, i és que això ha succeït a tot arreu. O sigui, no hi ha cap competidor nostre que ja faci dies que està obert ni que ja faci dies que té clients. Tot el món està parat, tant els mercats com també els destins. Això, d'alguna manera, normalitza i ens torna a situar nosaltres, que som líders, en aquest mercat ens torna a situar, diguem-ne, inicialment ben situats.
Sí, vostè ha parlat abans que 50-50 és un turisme d'aquí i de fora, no? Se parla molt ara, amb la pandèmia del coronavirus, que el turisme de proximitat potser serà una mica... S'hauran d'enganxar vostès una mica el turisme de proximitat per tirar endavant els seus negocis, no? Però, esclar, aquest turisme de continuïtat té poc gruix. És a dir, si compten vostès només la gent de Reus, o la gent de Montbrió, o la gent de Xerta o de Botarell, doncs, vull dir, realment no tindran, no podran omplir. Què en pensa del turisme de proximitat i de les possibilitats que té de cara a que vostès, doncs, bueno, omplin el turisme de temporada?
No podem viure, o sigui, el que està clar és que quan et dic que tot està pensat perquè vinguin 6 milions de persones i el negoci està pensat per això.
Clar.
Hem de pensar que el que treballa a temporada turística, que són 6-7 mesos, necessita un alt índex diari de clients perquè surtin els números, perquè nosaltres en 6-7 mesos hem de fer el que l'altre fa en 12 mesos, que nosaltres ja estaríem encantats de treballar 12 mesos. Però és com és. Llavors, què passa? Que nosaltres, com a mínim, necessitem, diria, que s'obri tot Espanya i que s'obri tot Europa perquè puguem treballar. Perquè aquí, hem de pensar que el 22... O sigui, a la província de Tarragona, el PIB que aporta el turisme, el PIB general, és del 22%, només el directe. No parlo de les bugaderies, del senyor que ven els gots, i un municipi com Cambrils, per exemple.
Sí.
El 47% del seu PIB és turístic.
Carai.
És una barbaritat. Llavors, ara imagina't que Cambrils no tingui turistes. Vol dir que el 47% de lo que ingressa el municipi...
Deixarà d'ingressar-ho.
Clar, tots els ciutadans, no l'Ajuntament, els ciutadans. Això és una barbaritat. Sí. Llavors, nosaltres, per això deia que necessitem molt d'aquesta mobilitat i de l'apertura d'aquestes fronteres.
Sí. Bueno, doncs, i el petit restaurant, petit bar, etc, aquest ho té més complicat que mai, no?
Bueno, la prova és que aquí ha obert, o sigui, a partir de la fase 2 i de la fase 1 i de la fase 2 que podien anar obrint, ja si ja fos terrassa, ja fos l'interior, la prova és que només ha obert aquell que ja estava obert. O sigui, podríem dir que ha tornat a obrir el que és un restaurant, un bar, una cafeteria, una geladeria, de tot l'any. Aquell que tot l'any està obert ha tornat a obrir perquè a vegades és familiar, ho té relativament més fàcil, ja tenia obert, per la qual només ha de tornar a obrir. El que ha d'obrir temporada, no ha obert temporada encara. Per què? Perquè entre que els números no li surten, no té prou clients i les dificultats, això ho està fent difícil. Tot i amb això, nosaltres creiem que al final, d'alguna manera, tots estem amb l'esperança, no?, que diu que és l'últim que es perd.
Sí.
Estem amb l'esperança de que, si més no, poguéssim treballar juliol, agost, setembre i octubre. I amb això, fer una temporada dolenta, no una temporada inexistent.
Val, molt bé. Doncs moltes gràcies per les seves declaracions al programa Plusvàlua. Senyor Guardià, que tingui un bon vespre, un millor fi de setmana i, sobretot, molts turistes a l'estiu a les costes de Tarragona. Bon vespre.
Moltes gràcies i bon vespre.
I ara ens acomiadem d'Adele, Set Fire to the Rain, foc a la pluja. Fins aquí han escoltat vostès el programa Plusvàlua del Centre d'Estudis Econòmics i Socials de Ràdio Estel amb el patrocini de la Fundació La Caixa. Han participat el senyor Jaume Roure, president de la Unió Patronal Metal·lúrgica i que ho coneix tot en el sector de l'automoció, el senyor Raül López, secretari d'Afiliació i Seccions Sindicals de Comissions Obreres d'Indústria de Catalunya i treballador de Nissan, el professor Daniel Reventós i Panella, professor de la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona i membre d'investigació de la xarxa de la renda bàsica, i el senyor Xavier Guardà, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona. El control tècnic ha estat Toni Huguet i us ha parlat Salvador Agonès. Que tinguin una bona nit, que siguin feliços, un bon cap de setmana. Adéu-siau.